Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, a la terra, que és divendres, per fi. És divendres 13 d'octubre del 2023. Avui serà un dia de sol, amb fresca ara de bon matí, i calor al migdia, amb temperatures d'entre 25 i 30 graus. El cap de setmana baixaran els termòmetres, per fi, i els núvols aniran a més, fins i tot amb algun ruixat demà a la tarda al Pirineu de Lleida i diumenge, sobretot, en trams de la costa i del prelitoral. Nova nit d'atacs de l'exèrcit israelià contra la Franja de Gaza. Hi ha hagut desenes de bombardejos contra poblacions palestines i nombroses víctimes mortals. L'últim balanç és de 1.500 morts entre els palestins i 1.300 entre els israelians. Mitjans israelians alerten que l'ofensiva terrestre contra Gaza és a punt de començar, és imminent, i que podria durar mesos fins al desarmament absolut de Hamas. De fet, segons l'ONU, l'exèrcit israelià hauria donat 24 hores a la població de la franja per desplaçar-se cap al sud. Per tant, el que dèiem, imminent, i n'haurem d'estar molt pendents a les properes hores. Això mentre veus del govern d'Israel admeten errors a l'hora de defensar-se del primer atac de Hamas. De fet, avui, un mitjà nord-americà, Axios, apunta que la intel·ligència israeliana va detectar moviments la vigília dels atacs i que en aquell moment va decidir no intervenir. Per cert, que les autoritats hebrees han publicat imatges molt dures de nadons assassinats. Malgrat la cruesa, les fotos confirmen també que no van existir aquests famosos 40 nadons decapitats. Avui, de fet, parlarem de les notícies falses que han corregut aquesta primera setmana de conflictes amb Javier Castillo, de Verificat. Això serà en temps de tertúlia amb Jordi Bosch, avui Ernest Folk, Glòria Serra i Cris Puig. Amb ells també parlarem de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. El candidat socialista es reuneix avui amb Junts per Catalunya sense aclarir si, igual que va fer amb Oriol Junqueras, doncs trucarà Carles Puigdemont. Un divendres que també ens fem ressò d'aquesta dada bestial. 239 víctimes d'agressions sexuals aquest estiu a Catalunya eren menors de 13 anys. I el 35% del total tenien menys de 18 anys. Ho diu la portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, en una entrevista avui al diari Ara. Encara en temps de tertúlia. A quarts d'11 parlarem dels xinxes. Fa setmanes que sentim que a França hi ha una plaga d'aquests insectes que també ha arribat al Regne Unit, i ens preguntarem fins a quin punt ens hem de preocupar perquè aquí n'hi pugui haver o si n'estem fent tots plegats un gran massa. En parlarem amb Frederic Bartomeu. Bartomeus, ell és ecòleg, expert en invasions biològiques i processos migratoris. Els esports, Balde se suma a la llista de lesionats del Barça. Ja en són 7. El lateral esquerre ha notat molèsties als adductors aquesta nit, a l'Espanya 2, Escòcia 0, i ha abandonat la concentració. I, per cert, que Jorge Vilda, l'exseleccionador espanyol femení destituït arran de la polèmica del cas Rubiales, entrenarà la selecció femenina del Marroc. Cap a 3:15 a la centrifugadora amb Xavi Puig i el repàs de què ha donat de si el món a RAC1 aquesta setmana. Després, la pilota a l'olla amb el Fermí Puig, que ens proposarà una recepta perquè es cuini sola mentre mirem el futbol. Avui, bolets a la vinagreta per conservar. I a les 11, com sempre, la metatertúlia amb els cafres habituals, el David Broc, l'Òscar Nin, el Santi Jiménez, la Mònica Usarra, el Nacho de Sanouja, l'Anna Alfonso, i amb el Ramon Bartolí i el diàling al migdia. I com diria el jefe, ole, ole, i ole al cap de setmana. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Un cop d'ull a la matinada. Adrià García, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Adrià?
Sí, que els atacs de l'exèrcit d'Israel s'acarnissen una nit més contra la Franja de Gaza. De moment, l'últim balanç oficial de víctimes és de 1.500 palestins i 1.300 israelians morts des que va començar el conflicte fa 6 dies. Una xifra que es podria enfilar encara més si arriba la temuda contraofensiva terrestre que estaria preparant l'exèrcit hebreu. Segons la cadena israeliana Channel 14, hi ha 300.000 soldats rodejant la franja a l'espera que el govern dicti l'ordre d'atac. I, de fet, segons l'ONU, aquesta nit les tropes d'Israel han demanat a més d'un milió de palestins que es traslladin del nord al sud del país en les properes 24 hores. Sigui com sigui, el setge d'Israel a Gaza és constant i, de fet, ara mateix la població civil no té ni electricitat, ni aigua, ni tampoc s'hi permet l'accés de menjar ni combustible. Els hospitals estan desbordats i l'ONG Human Rights Watch denuncia que l'exèrcit de Benjamin Netanyahu ha utilitzat fòsfor blanc, una arma prohibida internacionalment en algunes de les operacions militars.
Això mentre que a Israel creixen les veus crítiques precisament amb el govern de Netanyahu després de reconèixer que la defensa va fer aigües en l'atac de divendres passat.
Sí, segons explica avui el mitjà nord-americà Axios, el dia abans de l'atac el servei d'intel·ligència israeliana va detectar moviments i també activitats irregulars entre els paramilitars de Hamas. Tot i això, haurien decidit no intervenir. Ahir el màxim responsable de les forces armades d'Israel, Herzi Haldeev, va entonar per primera vegada el mea culpa.
Les forces armades d'Israel són responsables de la seguretat del país i dels seus ciutadans, i el dissabte al matí a la Franja de Gaza no vam estar a l'altura. Aprendrem, però ara és el moment de la guerra.
Per cert, que en les últimes hores Tel Aviv ha difós les primeres imatges dels nadons morts per l'atac del grup islamista de dissabte. Una publicació que confirma que la informació que havia donat un oficial de l'exèrcit sobre els infants decapitats en un kibbutz és falsa. S'hi veuen imatges molt dures, això sí, de tres nadons morts i calcinats, però en cap cas decapitats, com s'havia apuntat d'entrada.
Precisament d'això, avui, en temps de tertúlia amb el Jordi Bosch, l'Ernest Folk, la Cristina Puig i la Glòria Serra, el que explicarem, com sempre, aquí al Món RAC1, què està passant a Israel i a Palestina, i en concret i sobretot a la Franja de Gaza, però avui també farem l'exercici d'explicar què no està passant, perquè hi ha molt soroll a les xarxes socials, hi ha molt soroll, ja està plegat, igual com va passar també amb l'inici de la guerra d'Ucraïna, de vídeos, de fotos, de dades i de notícies que són directament falses, inventades, i intentarem, doncs, en aquest sentit, resoldre alguns dubtes que pugui haver i desmentir precisament totes aquestes fake news. I ho farem amb el Javier Castillo, que és periodista de política de Verificat. 6 i 7, més coses. Adrià, Pedro Sánchez es reuneix avui amb Junts per Catalunya per intentar esgarrapar el seu sí a la investidura.
Sí, es veurà les cares amb Míriam Nogueras el dia després de rebre una gran escridassada del públic ahir en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Des de la Moncloa en responsabilitzen el Partit Popular, creuen que Feijóo i companyia volen apropiar-se de tots els símbols comuns d'Espanya i ho relacionen amb una estratègia política frustrada, però fons del PP se'n desmarquen. Consideren que si la gent xiula a Sánchez és perquè els pactes amb els independentistes no agraden. Mentrestant, a Barcelona, només un miler de persones van sortir al carrer per participar en la manifestació del 12 d'octubre que convocava Espanya i catalans sota el lema "Ja n'hi ha prou de concessions".
Ja en parlarem, però la imatge del dia d'ahir, sens dubte, sense cap mena de discussió, és aquell moment en què l'últim cadet, amb el besamanos, saluda la infanta Leonor i princesa, i, bueno, hi ha mirades. Hi ha mirades i res, ja s'ha generat ara una mica la història de que si ha passat alguna cosa, si pot haver-hi res. No ho sabem, no ho sabem, però aquí hi ha una història que, com a mínim, s'ha d'investigar. Atenció a aquesta dada. 239 víctimes d'agressions sexuals aquest estiu a Catalunya eren menors de 13 anys.
Sí, de fet, el 35% de totes les víctimes tenia menys de 18 anys. Són dades que dona la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, en una entrevista que avui publica el diari Ara. També explica que, pel que fa als agressors, gairebé un centenar eren menors i d'aquests 23 tenien menys de 14 anys. Ara bé, no totes les dades són negatives, perquè Escudé també assegura que les agressions aquest estiu han baixat respecte a l'anterior. N'hi ha hagut 1.081, gairebé un 5% menys que l'estiu passat, que l'estiu del 2022. Pel que fa a l'augment dels aldarulls, amb casos com el de Manresa o Molins de Rei, Escudé creu que no hi ha un problema amb el vandalisme a Catalunya, tot i que admet que cal estudiar com la pandèmia ha acabat afectant els joves.
I ha mort als 80 anys el periodista i crític de cinema Carlos Pumares.
Bueno, pues ya lo saben, hoy viernes, programa monográfico en el que ustedes tienen la palabra para explicarnos de la forma más divertida...
Pumares era, sens dubte, un dels grans, una de les grans estrelles de la ràdio, conegut sobretot pel seu mític programa Polvo de Estrelles a Antena 3 Ràdio.
Un programa que molt recordaran per les esbroncades que el presentador feia alguns dels seus oients que trucaven.
Ai, sí.
Vox, por ejemplo, participaba en los guiones, en alguna fasecilla, en alguna cosilla, él participaba...
El que manda es el productor...
Ya. No, pero también tiene un pequeño...
Oscar a la mejor película, sube el productor en el año 2000. Mejor película, el productor. Gana Titanic y sube el productor.
Ya, bueno,
¡el productor!
Que si hombre, tranquilo.
No, tranquilo no. Es que quieres ganar por narices.
En qualsevol cas, Pomares també era un dels crítics cinematogràfics més reputats del país. A més, va ser guionista en pel·lícules com La casa de les Chivas o Una mujer prohibida i fins i tot va arribar a actuar, per exemple, a la tercera part de Torrente. També va col·laborar a Cròniques marcianes i va treballar com a assessor cinematogràfic al programa La clave de Televisió Espanyola.
I atenció a això també perquè l'any 2050, d'aquí 27 anys, la falta d'aigua podria afectar més de la meitat de la població de tot el món.
Sí, igual que és el mateix, més de 5.000 milions de persones arreu del planeta. Ho alerta l'Organització Meteorològica Mundial en un informe en què apunta que el canvi climàtic no només farà augmentar el risc d'inundacions, sinó de sequeres extremes. I Catalunya, de fet, és una de les zones que se'n pot ressentir més. L'organisme lamenta que encara hi ha molt poques investigacions sobre l'estat real dels recursos d'aigua dolça que hi ha al món i reclama, per tant, que s'incrementin aquests recursos per obtenir dades fiables.
I precisament la calor d'aquesta tardor i també la falta de pluja faran, i no guanyem per desgràcies, perquè aquesta setmana també explicàvem lo de la cervesa i el risc de que ens quedem sense, doncs ara es veu que tot plegat farà que el preu dels bolets es dupliqui.
Sí, segons explica avui el periòdico, els boscos catalans s'han quedat pràcticament sense la majoria d'espècies de bolets i ara pràcticament tot el producte arriba sobretot de països com Romania o Bulgària. Per tant, els mercats i els prestatges dels supermercats estan pràcticament buits. Un dels casos més alarmants és el del rovelló, que ha passat de costar 11 euros el quilo l'any passat a enfilar-se en guany fins als 18 euros.
Què, Mònica?
Què? Com ho veus, això?
Jo noto fresqueta al matí, ja.
Ah, sí?
A primera
hora. Doncs et notaràs més, eh?
Ai, que bé.
Perquè baixen més les temperatures.
Avui anava bé amb, només amb la camisa,
sí.
Però he pensat, un jerseiet finet tampoc m'hagués sobrat.
Doncs jo crec que els propers dies ja el pots agafar, aquest jerseiet, perquè baixen clarament les temperatures. De fet, començaran a baixar demà i encara ho notareu més de cara a diumenge. A més, no només baixen les temperatures, sinó també arriben alguns núvols, cel més tapat, per tant l'ambient serà menys confortable que aquests últims dies i fins i tot arribaran alguns ruixats. Demà, en punts del Pirineu de Lleida, també algun ruixat cap a les comarques de Tarragona, seria durant la tarda, el matí serà tranquil, amb sol i amb bandes de núvols prims, i diumenge ja començarem el dia amb alguns ruixats en trams de la costa i del prelitoral, sobretot de Barcelona, i després s'estendran cap a les comarques de Tarragona, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu. Si avui encara parlem de temperatures, que al migdia es mouran entre els 25 i els 30 graus, diumenge es mouran més aviat entre els 20 i els 24 i dilluns encara podrien baixar una miqueta més. A més, demà amb vent de mestral i tramuntana i avui, en canvi, amb vent del sud que bufarà sobretot cap a la Costa Brava.
Hi ha molta gent preocupada per la cursa.
Per la cursa, ja ho sé. A més, és un dia insegur, diumenge.
Diumenge, ruixats, a partir de les 9 a Salou.
Els ruixats a aquella hora, com a molt, podrien afectar al voltant de Barcelona. És a dir, Barcelonès, Maresme, Vallès, Garraf, i no haurien d'arribar a la zona de Salou. Ja ho veurem, però en principi no, s'haurien de quedar més amunt i després sí que durant el migdia i la tarda podrien arribar també les comarques de Tarragona.
Escolta, si no, ja ho dèiem ahir amb el Martí, a Capelina i si no, corre sota la pluja i sempre té aquest punt.
Sí. I és còmode, molt millor que 27 graus com vam fer a Tarragona fa uns anys. Sí.
La pluja, això, aquests dies...
Sí, aquests dies, i la setmana que ve la dinàmica és bona.
Va.
És dinàmica de temps insegur i aquestes temperatures que es mantenen més baixes.
Perfecte. Queden dos minuts per arribar a un quart de set del matí. Adrià, més coses.
Doncs sí, que avui és el primer dia laborable amb la línia R3 tallada entre Mollet del Vallès i Figaró. Ahir una incidència en la línia va complicar encara més la vida dels usuaris que van haver de baixar del comboi en un escampat entre parades de Montcada i Reixac i torna a agafar el tren. El que se'ls va complicar més el trajecte són els usuaris de la R3 que pugen a Parets del Vallès. Fins al mes que ve no tenen ni tren ni bus directe que els porti fins a Barcelona.
Doncs anem a treure'l cap allà, anem cap a Parets. Josep Ferrer, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, perquè vam explicar que de moment hi ha molt pocs viatgers que s'apropin fins a l'estació per agafar els autobusos. Un parell d'informadors donen les indicacions oportunes als usuaris. Uns autobusos que s'aturen en un carrer just davant de l'estació on hi ha molt poca llum a aquesta hora de la matinada i és difícil poder llegir els cartells. Els primers usuaris es mostren comprensius amb les obres perquè consideren que a la llarga els serà beneficiari, però asseguren que s'han hagut de llevar mitja hora més d'hora del que és habitual. A l'estació de Parets de Vallès ja podem veure l'andana aixecada, senyal de que les obres ja han començat.
Gràcies, Josep. La Mònica em reclamava ara que no li hagués dit adéu. Adéu. Mònica, moltes
gràcies. No, és que em quedo aquí.
Ah.
Però és que a l'estiu em deies adéu
ja
sempre.
Sé, ja
i he
sé,
vist
ja
que
ja
em volies
sé. Però m'has fet una cara com rara, com dient
no,
que no t'acomiades.
No. Jo sí, encara no ha vingut el Bartolí, no marxo.
Va, que vagi venint el robot. Tot, més coses. Adrià, continua sense fre l'arribada de migrants a l'estat en pastera.
Sí, només ahir unes 1.000 persones més van arribar al territori espanyol. Més de 100 ho van fer a Mallorca i Eivissa, més de 800 a les Canàries i una trentena més a les costes d'Alacant. A totes aquestes cal sumar-li les que ja fa setmanes que estan arribant, sobretot a l'arxipèlag canàric, procedent, en aquest cas, del nord d'Àfrica. Només des del dilluns han sigut 1.100 més. En aquest cas, la majoria venien del Senegal i opten per dirigir-se a l'illa del Hierro. De fet, aquest 2023, les arribades de migrants a les Canàries han augmentat més d'un 50% respecte a l'any anterior.
Per cert, que fa pocs minuts, un quart d'hora clavat, ha tret nou disc, Bad Bunny. Esperando a verte, vale la pena esperarte, baby, no quiero perderte, estoy puesto pa' preñarte, comiéndome las luces y todos los bares viendo. Es diu Nadie sabe lo que va passar mañana. Són 22 cançons que inclouen temes ja coneguts com Un Preview o Where She Goes i d'altres d'inèdits com aquest Hibiki que sentim ara de fons. I també treu nou àlbum Ringo Starr. Es diu Rewind Forward i inclou 4 temes. Un d'ells és aquest Feeling the Sunlight que ha escrit Paul McCartney. I avui arriba als cinemes, ja ho sabeu, divendres, dia d'estrenes, Taylor Swift, The Eras Tour. És un documental que ensenya la part més personal de la gira de la cantant. La pel·lícula ja ha batut totes les expectatives abans d'estrenar-se amb el públic absolutament bolcat per comprar les entrades anticipades. I en sèries, atenció, molta atenció a això, atenció als fans de Bola de Drac, perquè s'ha anunciat una nova sèrie. Pot ser molt fort, això. Es dirà Dragon Ball Daima i s'estrenarà la tardor de l'any vinent. Al tràiler es veu com alguna cosa converteix el Goku, el Vegeta, la Bulma i la resta de protagonistes en nens. Ara hauran de viatjar a un món nou per poder tornar a la normalitat. Quines ganes. Dragon Ball Daima. Albert, pel que fa als esports, alguna cosa d'aquesta nit i matinada?
Sí, mira que malauradament el Barça continua acumulant lesionats. Ja en du 7, després que ahir Alejandro Valde marxés amb molèsties l'adductor del partit que la selecció espanyola va guanyar 2-0 contra Escòcia i que de fet l'apropa a l'Eurocopa. Avui li faran més proves a Valde, però de moment s'afegeix a la llau de baixes que ja té Xavi Hernández, Frenkie de Jong i Jules Koundé estan descartats pel clàssic contra el Madrid del dissabte 28 d'octubre. Robert Lewandowski i Rafinha són dubte, mentre que Lamine Yamal i Pedri tornaran després de l'aturada per seleccions. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, va veure de seguida que Valde no podria jugar el proper partit amb Espanya.
Alejandro Valde tiene un problema del pubis, bueno, molestias inguinales, y también os adelanto que se va a ir a su, no va a ir a Noruega, y va a ir a su casa y va a ser, lo vamos a sustituir por Alfonso Pedraza del Villarreal.
Al contrari de Valde, Gavi i Ferran Torres van acabar el partit sense problemes, igual que Ronald Araujo amb l'Uruguai.
És increïble, o sigui, és absolutament increïble, de debò, el que passa. És veritat que el Barça té un problema amb les lesions, i això s'ha comentat en aquest programa diverses vegades, i m'atreviria a dir que jo crec que no hi ha cap altra afició al món que pateixi més durant les aturades per seleccions.
Sí, sí.
Perquè és un... hi ha aturada per selecció i ja estàs. Ai, ai. Caurà un? Dos? O sigui, la millor notícia és que en caigui un només. El dia que acaba una aturada de seleccions pel Barça i dius, s'ha lesionat un sol jugador, dius, bueno, mira, encara ens hem salvat, però mira, ara l'últim, vale, ja veurem l'abast de la lesió. Per cert, abans del partit, això és molt gros també, el diari Marca va publicar una notícia on es preguntava quin seria l'onze ideal si l'Imperi espanyol fos vigent.
Sí, el diari va tirar pel dret i va fer una alineació amb només 4 futbolistes espanyols, Pedri, Rodri, Valde i Carvajal, i la resta de l'Argentina, de l'Uruguai, dels Països Baixos i d'Itàlia. En aquest equip ideal hi havia, per exemple, Leo Messi, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Fede Valverde, el Dibu Martínez i l'italià Sandro Tonali, aquest últim per ser investigat des d'ahir per presumptes apostes il·legals.
I Dani Carvajal de lateral dret.
Sí.
Com ha destacat avui a primera hora del matí,
de forma molt vehement i amb tota la raó del món, Albert Sol. Alguna cosa més, Pedral?
Doncs sí, una de les grans notícies del dia d'ahir, que Jorge Vildes, el nou seleccionador femení i director esportiu del Marroc, mentre continua imputat, això sí, pel cas del petó no consentit de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. L'exentrenador del Barça, Lluís Cortés, era la primera opció per dirigir l'equip femení del Marroc i, de fet, va arribar a viatjar fins a Rabat per firmar l'acord, però a última hora es va fer enrere perquè l'obligaven a incorporar Vilda al seu organigrama i ell s'hi va negar.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
6 i 20, el diàling. Hola!
Hola, què tal? Bon dia.
És que feia molta estona que m'estaves mirant amb aquest mig somriure.
Aquesta facilitat.
Quin fa il·lusió veure.
Molt bé, molt bé. Jo també. Fa il·lusió veure-us a tots. Sí, que sí, que sí. Per què no?
En veritat. No, no sé. Estàs bé?
Sí.
I tu? Vas descansar ahir?
Sí. Sí, sí.
Vas dormir molt?
8 hores. Ah. A la que vaig dormir 8 hores i em vaig despertar abans que no sonés el despertador.
Hi ha algú de l'equip que n'ha dormit bastantes més.
Sí, és veritat.
Que se'ns va comunicar ahir.
Sí.
No sé si ho podem fer públic.
El nombre d'hores sí, no?
Sí. Dius tu?
Eren 12?
Eren 12. 12 hores. Va haver-hi algú de l'equip que va dormir ahir.
Sí.
Sí.
Bueno, senyal que el cos ho necessita. Jo va ser molt curiós perquè va ser 8 hores justes i ja em vaig despertar. A 3:15.
Bueno, tu un senyor gran, Ramon, no passa res.
No, un senyor gran no, un senyor endreçat.
Disciplinat. Oh. Com vulguis.
Clar, disciplinat. Vull dir, us ha fet gràcia. Sí, vaig anar a esmorzar i vaig fer cosetes. Sí, sí.
Vas escoltar el Sergi o què?
Sí, també, també. Sí, sí, per veure si podia aprofitar.
Oh, no.
Sempre s'ha de...
Crec que alguna que altra hi ha.
Bueno, no, tampoc... Vaig parar tant l'orella, però alguna coseta tenim, sí.
Ara no, no?
No, ara no. No, és que jo ara volia parlar de l'Adrià, perquè l'Adrià és una persona que... No, tranquil, ha mirat el paper, tio. Espera, que el giro. No, que... Què tal, Adrià, com estàs?
Bé. Ara no tant com fa una estona.
No, perquè jo crec que la gent, això m'ho va dir l'altre dia, jo crec que la gent en el seu dia volia saber qui era Sergi Ambudio, que ara ja ho saben, sí, jo crec, bueno, que ara la gent vol saber qui és Adrià García. Qui hi ha darrere d'Adrià García? Perquè, al final, no només ets una veu. Sabem que tens accent de Lleida, que tens terres...
No, és cert, això.
Bueno, és igual, desmenteixo. Ho vaig sentir vostè primer. I, no sé, què més?
Poca cosa més...
Bueno, que és artista també, com l'Albert Sort.
Sí,
sí, és veritat. Sí, sí, és artista. Sí, sí.
Selva Nua.
Selva Nua.
Sí, Selva Nua.
Baixista també, com l'Albert Sort.
Ah, veus? Mira, quantes coses.
Baixista,
Sí, sí, baixista. Ja s'ha entès, ja. S'ha entès. Bueno, jo crec que hem d'aprofitar aquesta ocasió per escoltar un concentrat de les millors pífies i embarbussaments d'Adrià García.
José Luis Calama ha citat en qualitat de testimonis el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, del terme municipal de Vallbona de les Monges, però ha anat avançant cap a una zona de bosc proper als bombers. Els partits de coalició han donat suport a la proposta d'Esquerra, Junts, el PDeCAT, la CUP i el BNG. El BNG. De la campanya a la zona alta de Barcelona. Anem en directe al centre cívic de Vila Florida. Recordem-ho, l'11 de setembre a la Universitat de Virgo.
En on és?
Universitat de Virgo, de Burgos, a segona divisió. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I ara mateix ens podries explicar que no s'esperen canvis, no? Ens deies?
No.
I que, ja que ara mateix ens podries explicar...
M'encanta com s'explica.
Ja està, ja sabem. Uau, alguna cosa més.
És un idioma estranyíssim.
Sí, pobre.
És veritat. Que malament, Ramon.
Ara ja sabem més coses de tu i sabem que ets una persona normal, que s'equivoca.
La majoria tenen anys gairebé,
Detalls.
Detalls.
Sí, alguns sí, és veritat. No, però això no ens importa. Li dona, això és com el vi, amb els anys sí. Agafa més qualitat.
Sí, sí.
Ja està? Bona. Gràcies.
Ja està, ja, de res.
Gràcies. Crec que ara tothom... Sí. Coneix millor.
Sí, oi que sí? Sí.
Ara aclariu les vostres diferències.
Me n'alegro, però si m'ho vas demanar a tu, això que ho posés.
Jo!
Sí, i tant, abans de marxar el dimecres va dir, per què no fas un...
No, és allò...
no tampoc t'esllomis. No, em va dir, tampoc t'esllomis, eh?
No és possible que em parli d'aquesta manera.
Ja, adéu.
Ara va la cançó, no?
Sí.
Anem molt tard, Adrià?
No.
O anem bé? Anem bé. Va. No, tirarem una cançó de la Taylor Swift perquè ahir en vam parlar d'ella, volíem precisament analitzar com algú pot haver-se convertit en una estrella de tal magnitud al món, perquè és algo bestial, lo de la cantant nord-americana. És cert que, per culpa meva, ho reconec, ens van quedar pocs minuts al final del programa, i el Pere Solà Gimferrer, que va venir, que és Swifty, a més no poder, fan de la Taylor Swift, que se'n va a Estocolm al concert, doncs, bueno, no estava content. Tampoc es va enfadar, però no estava content, jo li vaig notar. I llavors a la tarda el vaig escriure i li vaig dir, va, aprofitant que demà s'estrena el documental d'Eras Tour aquest divendres, digue'm una cançó de Taylor Swift i la tirarem a quarts de set del matí. I em va dir, vale, et dic la meva preferida, és una delícia, com tantes d'altres de Taylor Swift, però aquesta especialment. Per vosaltres. Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me drink. Dive bar on the east side, where you at? Phone lights at my nightstand in the black. Come here, you can meet me in the back. Dark jeans and your Nikes, look at you. Oh damn, never seen that color blue. Just think of the fun things we could do. Cause I like you. Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. Yeah, I want you. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me drink. Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate. On the west side, me and you. Handsome to a mansion with a view. Do the girls back home touch you like I do? Long night with your hands up in my hair. Echoes of your footsteps on the stairs. Stay here, honey, I don't wanna share. Cause I like you. Listen for the best. My reputation's never been worse. You must like me for me. Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate.
I amb aquesta cançó de la Taylor Swift hem arribat a les 6:27.
El món a RAC 1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
L'imatge que més es repeteix a totes les portades és la de la princesa Leonor amb un uniforme militar al costat de Felip VI a la desfilada del 12 d'octubre, un tema que molts diaris relacionen amb l'investidura de Pedro Sánchez.
Sí, és el cas de La Vanguardia, que titula el 12 d'octubre de Leonor en espera del pacte de Sánchez amb els independentistes, i remarca que el públic de la desfilada va esbroncar el president espanyol a crits de que et voti Chapote. El País diu: Leonor de Borbó es presenta en societat i afegeix al costat un 12 d'octubre amb crits de que et voti Chapote. I al Mundo hi llegim: investidura en suspens i esbroncada Sánchez en un 12 d'octubre apuntalat pels Reis i Leonor.
En canvi, alguns diaris tracten els dos temes per separat.
El periòdico titula per una banda el 12 d'octubre de la cadeta Leonor, i per l'altra explica que el PSOE considera imprescindible que Junts es comprometi amb la seguretat jurídica per arribar a un acord d'investidura. L'Ara no parla de Leonor, però sí de les negociacions. Diu que Sánchez condiciona l'amnistia a aparcar la unilateralitat i que després de l'esbroncada del 12 d'octubre el president espanyol tanca ara les reunions amb Bildu i Junts. I l'ABC titula protagonisme reial i diu que la princesa acapara totes les mirades, sobretot Sánchez, i llegim més sobre Sánchez i llegim més escridassades de Sánchez que no acaba de tancar el suport de Junts a la seva investidura.
I encara un tercer tema destacat a les portades és un dia més la guerra entre Israel i Palestina.
La Vanguardia diu: el bloqueig aboca 2,3 milions de palestins a una situació desesperada. Detalla que Israel es nega a permetre subministraments a Gaza si no alliberen els hostatges i que Hamas rebutja l'obertura del pas a Egipte. El periòdico titula: els Estats Units Units enforteixen Israel en plena ofensiva sobre Gaza. I a l'Ara, llegim, Israel reconeix els errors però nega l'avís sobre l'atac. Pel que fa al punt avui, titula ofensiva total contra Gaza, i el País diu que Israel colpeja l'elit de Hamas i agreuja el bloqueig a Gaza. Al diari El Mundo, i llegim, Israel, 6.000 bombes i setge a Gaza amb el suport dels Estats Units, i l'ABC destaca que l'exèrcit israelià reconeix que no va estar a l'altura.
A 2:15 ampliem aquest repàs als diaris a la lectura de la premsa en diagonal. En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que desenes de bombardejos han continuat sacsejant aquesta nit la franja de Gaza.
Hamas assegura que un d'aquests atacs hauria matat una cinquantena de persones. De moment, les xifres oficials són de 1.500 palestins i 1.300 israelians morts. Això mentre Channel 14 assegura que Israel ja hauria reunit més de 300.000 soldats a la zona per fer una incursió terrestre.
Israel investiga com Hamas va poder creuar la franja de Gaza el dia de l'atac.
El màxim responsable de l'exèrcit admet que la defensa va fer aigües i, de fet, segons el mitjà nord-americà Axios, els serveis d'intel·ligència israelians van detectar moviments abans de l'atac, però van decidir no intervenir.
Avui Pedro Sánchez es reunirà amb Junts per Catalunya per intentar esgarrapar el seu sí a la investidura.
El socialista es trobarà al Congrés amb Míriam Nogueres i no tanca la porta, truca també a Carles Puigdemont. Això després que ahir Sánchez s'emportés l'escridassada del públic a la desfilada militar del 12 d'octubre.
239 víctimes d'agressions sexuals aquest estiu a Catalunya eren menors de 13 anys.
I de fet el 35% de totes les víctimes tenien menys de 18 anys. Són dades que dona la portaveu dels Mossos d'Esquadra al diari Ara, on també explica que 98 agressors eren menors i d'aquests, 23 tenien menys de 14 anys.
El 2050 la falta d'aigua podria afectar més de la meitat de la població mundial.
Serien més de 5.000 milions de persones, és el que alerta l'Organització Meteorològica Mundial en un informe que diu que el canvi climàtic augmentaria les sequeres extremes i que Catalunya seria una de les zones més afectades.
I avui és el primer dia feiner amb la línia R3 tallada entre Mollet del Vallès i Figaró.
La previsió és que hi hagi més busos, dos dels quals seran directes des de Centelles i la Garriga fins a Barcelona. A Parets del Vallès, però, no hi haurà connexió amb la capital fins al mes vinent.
I ha mort als 80 anys el periodista i crític de cinema Carlos Pumares.
Era una de les grans estrelles de la ràdio, conegut sobretot pel seu mític programa Polvo d'Estrelles, Antena 3 Ràdio. També va escriure llibres, va actuar en algunes pel·lícules i va col·laborar a Cròniques Marcianes.
I pel que fa a les estrenes, avui arriba als cinemes Taylor Swift, The Eras Tour.
És un documental que ensenya la part més personal de la gira internacional de la cantant. A banda, avui treuen nous àlbums Bad Bunny, Ringo Starr i Rick Astley.
I als esports, Alejandro Valde té molèsties als adductors i s'afegeix a la llista de lesionats del Barça.
El lateral esquerre ha hagut de marxar al descans de l'Espanya 2 Escòcia 0 i es converteix en un nou mal de cap per Xavi Hernández, que ja té 7 lesionats. Valde, Frenkie de Jong, Jules Koundé, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha i Lewandowski. I Jorge Vildas, el nou seleccionador femení, director esportiu del Marroc, mentre continua investigat per coacció a Jenny Hermoso. Lluís Cortés era la primera opció de la Federació Africana, però el català es va fer enrere quan el van obligar a incorporar Vilda a l'organigrama.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Aquest cap de setmana arriben canvis, baixarà la temperatura i també s'esperen alguns ruixats.
Sí, de fet demà el cel quedarà més tapat, al matí estarà més aviat enterbolit, a la tarda de més enfosquit i fins i tot s'esperen algun ruixat, sobretot en punts del Pirineu de Lleida i també algun ruixat aïllat cap a les comarques de Tarragona. I després diumenge a partir de mig matí s'esperen algun xàfec, sobretot en punts de la costa i del prelitoral de Barcelona i després s'estendran cap a altres sectors de les comarques de Tarragona, Catalunya Central, Pirineu o Prepirineu i tot plegat amb aquesta baixada de les temperatures que es farà més evident de cara a diumenge. Si avui encara es mouran entre els 25 i els 30 graus al migdia, diumenge es mouran més aviat entre els 20 i els 24. I avui dia tranquil, amb fresca ara i ambient càlid al centre del dia.
Doncs ja que hi som, repassem també les temperatures a aquesta hora.
Ara mateix al voltant dels 20 graus a la ciutat de Barcelona, 19 graus a Tarragona i també a Badalona, 13 graus a Lleida i a Girona, 12 a Molló i 11 a Viladrau.
Pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:33, fem una pausa i de seguida us expliquem tota l'actualitat del dia.
La nostra ciutat arriba al Teatre Lliure. 15 intèrprets en escena ens conviden a conèixer les vides de dues famílies del poble de Grover's Corners, a New Hampshire. La nostra ciutat, del conegut dramaturg nord-americà Thornton Wilder i dirigit per Ferran Utzet. 12 anys d'alegries, tristeses, il·lusions i tragèdies. Fins al 12 de novembre a la sala Fabià Puigcerver. Compra d'entrades al web del Lliure.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Julio Manrique dirigeix Love, Love, Love a la Villarroel.
David Selves, Laia Marull, Marc Bosch i Clara de Ramon protagonitzen una àcida comèdia familiar que viatja en el temps. Als anys 70, el món sencer ballava el compàs de All You Need Is Love, però segur que era amor l'únic que necessitàvem?
A partir del 15 d'octubre, Love, 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 el nou espectacle de La Brutal a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Per què no aconsegueixo quedar-me embarassada? A IBI volem ajudar-te a esvair tots els teus dubtes. Per això t'oferim el PAC Diagnòstic Plus, amb totes les proves necessàries per saber l'estat de fertilitat de tots dos, inclòs seminograma. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Mama, no sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc.
Què t'he dit sempre? El rentaplats que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Ricardo Darín i Andrea Pietra tornen als escenaris amb Escenes de la vida conyugal, la comèdia dramàtica que ha canviat per sempre el concepte de la paraula matrimoni. No te la perdis. Al Teatre Coliseum del 8 al 19 de novembre. Entrades ja a la venda a balanyaenviu.com.
El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya celebra la 19a edició amb una programació excepcional, amb la Palma d'Or de Cannes, l'Os d'Or de Berlín i el Lleó de Plata de Venècia.
A més, convidats, concerts, conferències, retrospectives i homenatges.
Festival Clam, del 12 al 22 d'octubre, a Manresa, Navarcles i Sant Fruitós de Bages.
Informa-te'n a clamfestival.org.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Romeu i Julieta de Gounod. Una òpera extraordinària i un autèntic cant a la vida i l'amor. Tres úniques funcions a la Faràndula de Sabadell, el 18, 20 i 22 d'octubre, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Apassiona't amb Romeu i Julieta, la història universal d'un amor impossible. Entrades a operacatalunya.cat.
Pols accelerat, papallones a l'estómac, pessigolles als ulls, cor content? Estàs a punt de viure una gran història a la pantalla gran de Finesa i les teves emocions ho saben. Aquesta setmana gaudeix a Finesa de La Patrulla Canina, la superpel·lícula. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a finesa.es. T'esperem.
RAC 1. Tornant de festa, si et lleves d'hora per treballar,
passejant el gos,
si simplement t'agrada matinar,
fent voltes al llit,
siguis on siguis, facis el que facis, comença el cap de setmana amb RAC 1.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a La Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
RAC 1. Tots som 1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. El món a RAC1.
6:38, l'exèrcit israelià s'acarnissa una nit més amb la franja de Gaza i cada cop sembla més a prop la contraofensiva terrestre. Bombardejos han sacsejat aquesta nit moltes poblacions palestines i han deixat noves imatges de destrosses. Hamas assegura que una d'aquests, per exemple, ha esmicolat un edifici al camp de refugiats de Jabaila i que hauria matat, també diuen, una cinquantena de persones. De fet, segons l'últim balanç dels dos governs, des que va començar el conflicte fa 6 dies, han mort ja més de 1.500 palestins i 1.300 israelians. És una xifra provisional que podria enfilar-se encara molt més si arriba la temuda incursió terrestre a gran escala que prepara Israel. L'exèrcit hebreu ja ha reunit envaït més de 300.000 soldats a la zona i, segons la televisió israeliana Channel 14, l'ofensiva podria estar al caure. Asseguren que les tropes estan només a l'espera que el govern dicti aquest ordre d'atac i que esperen quedar-se a Gaza durant mesos fins que aconsegueixin el desarmament total del grup terrorista Hamas. Una mostra d'això és que, segons l'ONU, l'exèrcit d'Israel ha demanat aquesta nit que més d'un milió de palestins es traslladin del nord al sud de la franja en les pròximes 24 hores. Les Nacions Unides ara fan una crida a aturar aquest ordre perquè consideren que és impossible desallotjar tanta gent en tan poc temps. Corresponsal de RAC1 a Israel, Salem Ergui, bon dia. Quina és l'última hora ara mateix sobre el terreny?
Doncs l'última hora és que continua l'ofensiva aèria israeliana. En aquests moments atacs a les zones de Jabalia i també de Radwan i, com tu deies, els habitants del nord de la franja de Gaza, bàsicament de la ciutat Gaza, han rebut aquest avís d'Israel d'abandonar les seves cases en 24 hores per no arriscar les seves vides. L'anunci israelià va ser donat a mitjanit. L'avís israelià pot ser degut al seu desig de fer més atacs aèris a la zona o, segurament, per una ofensiva per terra. Nacions Unides ha dit que això provocarà un massiu desplaçament i tant, per tant, una greu crisi humanitària. Hamas, que controla la franja de Gaza des del 2007, ha demanat als palestins que no facin cas del que diu és propaganda d'Israel. Israel, mentrestant, diu que aquesta ofensiva serà molt llarga, amb l'objectiu, diu, d'acabar amb el règim de grup Hamas a Gaza. I aquí, mentrestant, al sud d'Israel, prop de la frontera, una nit relativament tranquil·la.
Gràcies, Sal, i bona prova del setge d'Israel a Palestina. Són les paraules contundents ahir de la primera plana política. Deixen clar que continuarà el setge i els bombardejos a la franja fins que Hamas no alliberi els hostatges.
Sí, ara mateix la població civil no té ni electricitat ni aigua i tampoc s'hi permet l'accés de menjar ni combustible. El president israelià, Isaac Herzog, ho justifica dient que volen evitar una nova incursió del grup islamista com la de dissabte.
Em pregunten si es pot distingir entre Hamas i els civils, però amb tot el respecte, si tens un míssil a la teva maleïda cuina i el vols disparar contra mi, tinc dret a defensar-me? Sí. Els míssils surten de les seves cuines cap als nostres nens.
The missile comes out from the kitchen onto my children.
I davant d'aquest setge constant, continua creixent el nombre de ciutadans palestins que fan les maletes. Segons l'últim balanç de les Nacions Unides, ja hi ha més de 423.000 desplaçats. Tot i això, l'única sortida possible, que és el pas que va cap a Egipte, continua barrat pel grup militar Hamas.
Mentrestant, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, denuncia que els atacs han malmès una vintena de centres sanitaris de Gaza i alerten que els dipòsits de cadàvers dels hospitals estan ara mateix desbordats. Però més enllà de la franja de Gaza, el cert és que el conflicte entre Israel i Hamas s'estén també per tota la regió. Ho estem explicant durant els últims dies. El foc creuat s'ha intensificat també al nord del Líban i a Cisjordània, on ja han mort en total una quarantena de persones més.
A més, ahir Síria va acusar Israel d'haver bombardejat els aeroports de Damasc i Alep. També des de l'Iran, el ministre d'Assumptes Exteriors advertia ahir que la contraofensiva israeliana contra països islàmics podria obrir un nou front en aquesta guerra i que ells en serien els principals responsables.
Sigui com sigui, sis dies després de l'atac de Hamas a Israel, el país hebreu comença a esclarir les responsabilitats sobre com els palestins van poder creuar la franja de Gaza. I el màxim responsable de les forces armades israelianes, Herzi Yad Levi, va entonar el mea culpa i va admetre que la defensa va fer aigües.
Les forces armades d'Israel són responsables de la seguretat del país i dels seus ciutadans, i el dissabte al matí a la franja de Gaza no vam estar a l'altura. Aprendrem, però ara és el moment de la guerra.
De fet, segons explica avui el mitjà nord-americà Axios, el dia abans de l'atac, els serveis d'intel·ligència israelians van detectar moviments i activitats irregulars entre els paramilitars de Hamas. Tot i això, però, van decidir no intervenir. Mentrestant, bona part de l'estratègia israeliana passa pel relat del conflicte i la manera de presentar Hamas davant la comunitat internacional. En les últimes hores, Tel Aviv ha difós les primeres imatges dels nadons morts per l'atac del grup islamista de dissabte passat.
Les fotografies les ha publicat a les xarxes socials Netanyahu, que explica que les ha ensenyat en la seva trobada amb el secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken. La publicació confirma que la informació que havia donat el govern hebreu sobre els infants decapitats en un kibbutz és falsa. Només s'hi veuen imatges molt dures de tres nadons morts i calcinats, però en cap cas decapitats com s'havia apuntat d'entrada.
6:43, doncs bé, la Comissió Europea investiga Twitter per també imatges i notícies falses que s'estan escampant com la pólvora per tota la xarxa. La institució ha demanat a l'empresa d'Elon Musk que presenti un informe sobre com gestiona el contingut violent i la desinformació. que circula aquests dies per la plataforma.
Si la resposta no fos prou contundent, l'empresa podria arribar a rebre una multa de fins al 6% de la seva facturació. Tot i això, segons ha explicat la principal executiva de Twitter, Linda Yaccarina, en les últimes hores la companyia ha eliminat o ha etiquetat correctament desenes de milers de missatges sobre la guerra i també ha suprimit centenars de comptes vinculats al grup terrorista Hamas.
I més enllà de Twitter, la Comissió Europea també ha picat el corostó a TikTok per la mateixa raó. El comissari europeu, Thierry Breton, ha donat 24 hores al conseller delegat de l'empresa xinesa per dir quines mesures prendrà per combatre ara la desinformació sobre el conflicte. Són les 6:44 i mentrestant els Estats Units tanquen files un cop més amb Israel i li donen el seu suport incondicional. El secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, va viatjar ahir a Tel Aviv i va reafirmar l'aliança entre tots dos països, deixant clar un cop més que el govern israelià té tot el dret del món a defensar-se davant l'atac.
You may be strong enough.
Podeu ser prou forts i capaços de defensar-vos sols, però mentre els Estats Units existeixin no ho haureu de fer mai. Sempre hi serem, al vostre costat.
Be there, by your side.
A més, Blinken també acusava Hamas de fer servir la població civil palestina que viu a la Franja de Gaza com a escut humà davant dels bombardejos d'Israel. Ara són 6:45, obrim plana política. Avui Pedro Sánchez es reunirà amb Junts per Catalunya per intentar esgarrapar el seu sí a la investidura. Aquest matí, a les 11, el líder dels socialistes i Míriam Nogueras es trobaran al Congrés. Serà l'última reunió de la ronda de contactes que ha fet el president espanyol aquesta última setmana i, a hores d'ara, Sánchez no descarta tampoc trucar a Carles Puigdemont per continuar aplanant el terreny. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Des de la Moncloa no aclareixen si Sánchez repetirà el mateix patró que amb Junqueras. Dimecres els dos van xerrar per telèfon just abans de reunir-se amb Gabriel Rufián. En aquest cas, però, en el cas de Junts i Puigdemont, Sánchez es limita a dir que ell només parla amb els grups parlamentaris. No surt d'aquí, per tant, no es mulla per si més endavant cal fer la trucada a Waterloo. Sigui com sigui, fonts del govern espanyol apunten que en la reunió d'avui amb Junts les dues parts hauran de cedir i es plantejarà la importància del diàleg. La idea dels ministres socialistes és insistir en els límits de la Constitució. En qualsevol cas, des de la Moncloa, són optimistes amb la investidura de Sánchez, però avisen que les negociacions van a pas lent i que no hi haurà un acord a qualsevol preu. De fet, la idea és que el pacte amb Junts i Esquerra vagi més enllà de la investidura per tenir així una legislatura estable.
De fet, les negociacions per la investidura i les converses al voltant de l'amnistia van marcar de ple ahir la celebració del 12 d'octubre a Madrid. Com és habitual, Pedro Sánchez va emportar-se l'escridassada del públic que va anar a aquesta desfilada militar. Sentim, veient aquest bote chapote, des de la Moncloa en responsabilitzen de tot plegat el Partit Popular, creuen que Feijóo i companyia volen apropiar-se de tots els símbols comuns d'Espanya i ho relacionen amb una estratègia política frustrada. Fons del PP, però, es desmarquen de l'escridassada i consideren que si la gent xiula Sánchez és pels pactes amb els independentistes. I 47, obrim ara plana de successos. 239 víctimes d'agressions sexuals aquest estiu a Catalunya eren menors de 13 anys. I, de fet, el 35% de totes aquestes víctimes tenia menys de 18 anys. Són dades que dona la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, avui en una entrevista que publica el diari Ara.
També explica que, pel que fa als agressors, gairebé un 10% del total, 98, eren menors i d'aquests 23 tenien menys de 14 anys. Ara bé, no totes les dades són negatives perquè Escudé també assegura que les agressions aquest estiu han baixat respecte a l'anterior. N'hi ha hagut 1.081, gairebé un 5% menys que l'estiu del 2022. A més, el que sí que ha augmentat és el nombre de dones que denuncien. Aquest estiu hi ha hagut un 15% més de denúncies que l'anterior, algunes de mesos o fins i tot anys enrere.
6:48 del matí. Més coses. L'any 2050, la falta d'aigua podria afectar més de 5.000 milions de persones arreu del món. O el que és el mateix. Més de la meitat de la població de tot el planeta. Ho alerta l'Organització Meteorològica Mundial en un informe en què apunta que el canvi climàtic no només farà augmentar el risc d'inundacions, sinó també de sequeres extremes, i Catalunya, precisament, és una de les zones que se'n pot ressentir més.
L'informe recull que l'any passat, en una de cada tres conques hidrogràfiques del món, s'hi va registrar un descens important del cabal que es considera normal, entre elles la de Catalunya i bona part d'Europa. L'Organització Meteorològica Mundial recorda que l'escalfament global no només comporta un augment del desgel, sinó també de l'evaporació de l'aigua. En parlava el seu secretari general, Peter Italas.
Aproximadament la meitat del planeta ha experimentat un augment de les inundacions i prop d'una tercera part ha hagut de fer front a un increment dels problemes de sequera. L'escalfament d'un grau del clima fa que tinguem un 7% més d'humitat a l'atmosfera i això incrementa el potencial d'inundacions.
L'organisme reclama que s'incrementin els recursos per obtenir dades fiables sobre l'estat de l'aigua.
11 minuts per arribar a les 7 del matí. Tot plegat avui, que és el dia primer dia feiner, amb la línia R3 tallada entre Mollet del Vallès i Figaró. A diferència d'ahir, que era festiu, es preveu que hi hagi doncs, més busos, dos dels quals que seran directes des de Centelles i des de la Garriga fins a Barcelona. En canvi, els que se'ls complica més el trajecte amb les obres són els usuaris de l'R3 que pugen a Parets del Vallès. En aquest cas, fins al mes que ve no tindran ni trens ni autobusos directes a Barcelona. Comprovem ara mateix com està la situació a aquesta hora a Parets amb en Josep Ferrer. Josep, bon dia.
Bon dia. Fa uns minuts s'ha viscut una situació tensa quan la vintena de persones que esperaven l'autobús cap a Mollet s'han queixat reiteradament que no passava cap autobús. De fet, des de les 5 del matí només ha circulat un autobús direcció Mollet. Ho ha fet a 6:45 i 4 direcció Centelles. La majoria d'usuaris, que s'han llevat més d'hora del que és habitual, arribaran tard a la feina i alguns han optat per agafar taxis. Les crítiques i retrets han estat contra les informadores de Renfe, que per evitar encendre encara més els ànims han preferit refugiar-se dins l'estació.
Deu minuts i les 7 i un últim apunt perquè ha mort als 80 anys el periodista i crític de cinema Carlos Pumares.
Bueno, pues ya lo saben, hoy viernes, programa monográfico en el que ustedes tienen la palabra para explicarnos de la forma más divertida posible y razonando los peores momentos que han visto ustedes en cine, los peores actores, las peores películas, las peores actrices, las peores cosas, el peor cine en el que hayan estado, todo lo relacionado con el cine, lo peor, porque somos masoquistas.
Pumares era una de les grans estrelles de la ràdio, conegut sobretot del seu mític programa Polvo d'Estrelles a Antena 3 Ràdio.
També era un dels crítics cinematogràfics més reputats del país. A més, va ser guionista en pel·lícules com La Casa de les Chivas, Operación Matrimonial o Una Mujer Prohibida. I fins i tot va arribar a actuar, per exemple, en la tercera part de Torrente. A banda, va escriure llibres com Un matrimoni perfecto i Tan cerca y tan lejos, va col·laborar a Cròniques marcianes i va treballar com a assessor cinematogràfic al programa La Clave, de Televisió Espanyola.
Sí, sí, 51. I als esports, Pedrol, el Barça continua de pega i acumulant un lesionat rere l'altre. Alejandro Valde té molèsties als abductors i se'n torna cap a Barcelona després de jugar la primera part en la victòria 2-0 de la selecció espanyola contra Escòcia.
Sí, el lateral esquerre va ser un dels jugadors més destacats en els primers 45 minuts, però el van canviar a la mitja part per culpa d'aquests problemes físics. Avui li faran més proves, però de moment s'afegeix a la llarga llista de lesionats que té Xavi Hernández. De moment són 7 jugadors, Frenkie de Jong i Jules Koundé, descartats pel clàssic contra el Real Madrid del dissabte 28 d'octubre, Robert Lewandowski i Rafinha, que són dubte, Lamine Yamal i Pedri, que tornaran després de l'aturada per seleccions, i ara s'hi ha afegit Valde. Luis de la Fuente va veure de seguida que no podria jugar al proper partit amb Espanya.
Alejandro Valde tiene un problema de pubis, bueno, molestias inguinales, y también os adelanto que se va a ir no va a ir a Noruega y va a ir a su casa y va a ser... Lo vamos a sustituir por Alfonso Pedraza del Villarreal.
Al contrari de Valde, Gavi i Ferran Torres van acabar el partit sense problemes, igual que Ronald Araujo amb l'Uruguai. La selecció espanyola té molt ben encarada la classificació per l'Eurocopa del proper estiu, amb aquesta victòria 2-0. Es manté segona a 3 punts d'Escòcia, però amb 2 punts de marge sobre la Noruega d'Erling Haaland.
I atenció amb això, abans del partit, el diari Marca va publicar una notícia on es preguntaven quin seria l'11 ideal si l'imperi espanyol fos encara vigent.
El diari va tirar pel dret i va fer una alineació amb només 4 futbolistes espanyols, Pedri, Rodri, Valde i Carvajal, i la resta de l'Argentina, de l'Uruguai, dels Països Baixos i d'Itàlia. En aquest equip ideal hi ha Leo Messi, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Fede Valverde, el Dibu Martínez i l'italià Sandro Tonali, aquest últim, per cert, investigat des d'ahir per presumptes apostes il·legals.
Què més tenim, Pedrol?
Doncs que Jorge Vildas, el nou seleccionador femení i director esportiu del Marroc, mentre continua investigat per coacció en el cas Luis Rubiales, l'exentrenador del Barça, Lluís Cortés, era la primera opció per dirigir l'equip africà i, de fet, va arribar a viatjar fins a Rabat per firmar l'acord, però a última hora es va fer enrere perquè l'obligaven a incorporar Vilda al seu organigrama. I en bàsquet, el Baxi Manresa ha fitxat l'excapità del Barça, Pierre Oriola, que torna al Nou Congost després d'11 anys, i a l'Eurolliga avui el Barça juga a la pista de l'Olympiacos a 8:45 del vespre en directe a RAC+1 i a Movistar Deportes 2.
6:53, ara sí, fem una pausa i ho rematem.
El 10% de descompte. Aprofitaré i estalviant a Caprabo de l'alegria. M'emocionaré.
Aquest dissabte 14 d'octubre, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't el 10% de descompte de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. Perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar.
Esto es maravilla, tan fins a 500 euros de regal en el Corte Inglés i reserva per només 60 euros. Consulta les condicions. Maravilla, tan viatges al Corte Inglés i Tour Mundial.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar. I amb l'esperit de superació sempre present.
CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Ens veiem aquest diumenge a Salou.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
21 de juliol de 1974.
I el número de la sort, el...
5.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC1.
5 minuts i les 7. Aquesta hora, Així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, l'informàtic.
Com deu ser la vida d'un informàtic? Aquell home misteriós que, contradient el tòpic, té habilitats socials. A vegades no pot reprimir mirar-nos per damunt de l'espatlla els pobres mortals que ens angoixem amb una actualització nocturna del telèfon. Oh, informàtic, enigma del segle XXI. També pateix les seves malediccions. Pobre d'aquell informàtic que ha de patir en cada trobada familiar els dubtes absurds i els neguits de tota la tercera edat que veu en tu el que veien els indígenes amb els xamans. Ets el portador de la llum, ets qui guareix les ferides digitals, capaç de recuperar fotografies i restablir contrasenyes, ets el gurú d'un món que per ells forma part d'una entelèquia. A vegades has desitjat mentir dient que estaves malalt i no anar a aquell berenar perquè te'l passaràs tota l'estona arreglant obvietats. La confiança és un virus familiar. I què passaria si el planeta tornés a començar? Com seria el teu saber? Què saps fer amb les mans? Què t'agrada del món més enllà d'una pantalla? Sovint, quan et veig pel carrer i et reconec, m'agradaria dur-te a casa i adoptar-te, com qui té un amic per sempre.
Sí, sí, 57. Escoltem ara la recomanació que ens fa G. Marrero per aquest divendres.
Es difícil, por no decir imposible, empezar a leer La ciudad y no seguir hasta el final. La autora, Lara Moreno, teje una historia que en realidad son tres. La de una treintañera separada a la que su novio maltrata, la de una mujer colombiana que cuida a los hijos de los demás y la de una marroquí que limpia y teme que la policía vaya por ella. Todas viven en el mismo edificio, pero no se hablan ni conectan. Y ahí está el qué, el hilo. En la violencia estructural que las mujeres soportan y que está tan normalizada que ni siquiera vemos. Lara Moreno ha contado después que una de esas historias, además, es la suya, la del maltrato. Y que hay quien sigue sin entender cómo es posible quedarse en una relación así, quien continúa poniendo el foco en la víctima. Narra la telaraña, la angustia, la vergüenza, la culpa y la incomprensión de manera tan precisa que espanta. La ciudad es una gran novela que sitúa a la violencia machista, al racismo y al clasismo en primera línea. Y está editada por Lumen.
Sí, sí, 58. I ara...
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Bon dia.
Bon dia, Adrià. Al Via Lliure van patir un atropellament d'una careta de RAC1 al vell mig de l'entrevista que estaven fent.
El vell de la barca, doncs, com ha dit la Carla, s'inclinava, però és que era impossible.
Podeu reure això, per favor? Podem treure això, sisplau? Gràcies. Perdona, Anna Maria, que hi ha hagut un soc i que no us sonava.
Però és que era impossible.
Podeu treure això, per favor?
Va passar, no lo sé.
I sentim un concentrat de pífies de Carles Pérez a Ràdio Flashback.
Deixeu-me saludar l'Aina, que em facis. Hola, Aina.
Ània,
perdona, Ània, felicitats.
De moment és tot des del RAC. Molt bon dia.
Hola, gràcies, bon dia. No s'entera de na...
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Seat Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Seat nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Seat necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Seat Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.